Benvingudes i benvinguts a la Biblioteca d'Alexandria, el programa dedicat a la novel·la històrica i on també, de manera amena, parlarem de la història local i universal. I t'informarem de novetats i de curiositats. I com ja us vàrem dir, la nostra intenció és fer un recorregut per la història de forma cronològica. Bé, doncs avui viatjarem a l'antiga Pompeia i ho farem amb la novel·la escrita per Elodie Harper, Les loves de Pompeia. Pompeia va ser una gran ciutat romana a Campània, Itàlia, que va quedar enterrada en cendra volcànica després de l'erupció que molts ja sabem del Mont Vesuvi el 79 després de Crist. I gràcies a aquest desastre podem conèixer millor com va ser la vida dels antics romans. I ja sabeu, com sempre, us presentarem, més ben dit, el Quim us presentarà la darrera novetat literària pels entusiastes de la història i també entrevistarem a la Marta Planes, professora de llengua llatina i cultura clàssica. I ens explicarà, doncs, com era la vida i quin paper jugaven les dones de Pompeia, que és el tema crucial del llibre d'avui. Elodie Harper és una periodista i escriptora de contes, guanyadora de premis, i el seu llibre Les loves de Pompeia és la primera part d'una trilogia de novel·les sobre la vida de les dones en la mítica ciutat romana. Però, bueno, esclar, amb això no en teniu prou. De què ens parla aquest llibre, Quim?
Hola, bon dia.
Hola.
Hola, Lídia. Bé, és un llibre que ens reimagina les dones prostitutes de Pompeia abans de ser, doncs, com tu molt bé deies, arrasada per aquest volcà, pel Vesuvi. La novel·la, de fet, ens trasllada concretament a la Pompeia de l'any 74, en un dels bordells de la ciutat. La protagonista es diu Amara, que és una noia que va néixer lliure, però que va ser venuda com a esclava i es veu obligada, doncs, a exercir la prostitució. Al llarg de la història coneixem les seves companyes de bordell, que formen, doncs, com un entranyable grup, que es van solidaritzant entre elles, s'ajuden entre elles, i veiem, doncs, que es tracta d'una protagonista, aquesta mare, una dona molt forta, intel·ligent i decidida, doncs, a recuperar la llibertat, no? Suposo que era la fita que tenia aquesta gran majoria d'esclaves i esclaus a l'antiga Roma. Jo crec que és un llibre àgil de llegir, amb capítols que no són gaire llargs, són capítols curts, i amb una trama, doncs, que té acció. És una novel·la en constant moviment, amb un estil, doncs, narratiu, un estil narratiu molt atractiu, sense ser massa recarregat, i que ens permet, això sí, visualitzar com era la ciutat en aquell moment.
Està molt bé això que dius, perquè ara que tenim el llibre, mirava i realment no arriba a les 500 pàgines de miracle, però sí que és cert això que dius, és d'agrair quan són capítols curts, perquè el capítol sempre et deixa una mica al final de dir, ai, ja torno a començar, perquè sempre et deixa amb aquella mica de ganes de continuar, no? Però és un llibre que no ha de fer por que tingui 500 pàgines, perquè és com dius tu, és un llibre molt àgil de llegir. També m'ha agradat molt això que dius, perquè Harper ens aborda aquests temes sobre la supervivència, temes, doncs, com dius, de la mare, de la recerca de la llibertat. La sororitat està molt present, i la resiliència, perquè entre elles es donen aquest suport i es converteixen en una forma de resistència davant d'aquesta explotació, perquè, clar, moltes d'elles, com t'ho has dit, han estat venudes. No, moltes, algunes no, però han estat venudes, no? I les seves vides estan totalment eclipsades pel servei, doncs, que han de donar, no? Llavors, a través de Mara, com tu dius, la protagonista, que és aquesta dona tan forta, Harper ens ofereix aquesta història de resistència i de solidaritat i d'esperança. Perquè, clar, a més, estem parlant d'un llibre que serà una trilogia.
És el primer de la trilogia,
per tant, esclar, et deixa el llibre allò de dir, ai, però ja vas veient que Mara està agafant com molta força, no? I sí que és veritat que ens mostra fins i tot en pitjors circumstàncies, perquè la prostitució, doncs, també suposo que hi havia diferents classes, però aquí és molt cru, com tu has dit. I les dones, entre elles, troben aquesta manera de sobreviure, i de fet també de reclamar la seva llibertat. També no tot és flors i violes en aquest sentit, perquè entre elles també veurem que hi ha rivalitats i enveges, i també amb els de fora, o sigui, no solament amb elles, eh? I també veurem les diferents classes socials que tenim en aquesta societat romana, una mica amb els que tenen i els que no tenen, tenint en compte la riquesa i com retrat les persones, doncs, segons, evidentment, aquest estatus. L'ambientació de Pompeia i totes les descripcions que es fan dels carrers, dels edificis, m'agradaria que encara parléssim ja des del punt de vista de l'arqueòleg, no? Parlem de l'arqueologia.
Si vols, fem una mica d'història de l'arqueologia de Pompeia.
Sí, crec que seria interessant.
Perquè és probable, doncs, que ja des de èpoques pretèrites, edat mitjana, inclús moderna, els pagesos, com dèiem, Pompeia és una ciutat que està situada a Campània, a la Campània, Itàlia, com deies a l'inici del programa, i segurament els pagesos, doncs, sempre es devien trobar restes antigues. Devia ser habitual, una pràctica habitual. El que passa que no va ser fins a l'any 1738 que justament un pagès, excavant un pou, es va trobar les ruïnes d'Herculà. Herculà, de fet, era una ciutat propera que estava a la faldilla del Vesuvi i que va quedar també més afectada inclús que la pròpia Pompeia per l'erupció del Vesuvi. I així, doncs, aquest pagès va trobar aquestes ruïnes que van donar peu, diguem-ne, a l'arqueologia que es practicava al segle XVIII. Estem en un moment...
Estem parlant de fa molt temps, això, eh?
Exacte, sí. De fet, 10 anys... Els inicis. Uh-huh. Els inicis de l'arqueologia. No estem parlant d'una arqueologia científica. Uh-huh. De fet, en aquell moment estem parlant del període de la Il·lustració, en el qual tot aquest territori del sud d'Itàlia doncs pertanyia al Regne d'Espanya, a la monarquia hispànica. Era, doncs, el regnat de les dues Sicílies, i el qual, doncs, el monarca era Carles III.
Ah, sí.
Era un home il·lustrat, un home, doncs, que inclús es va interessar ell personalment per les excavacions d'Herculà, però és que 10 anys més tard, el 1748, es van trobar les ruïnes de Pompeia. I comença, doncs, a excavar-se. Però ja dèiem, no és una excavació arqueològica científica, com l'entenem avui dia, sinó que es tractava, doncs, de fer forats i treure objectes bonics.
Escolta, però com pot ser això? Quina profunditat hi havia? Era tan superficial, això?
No, bueno, sí, a veure, es podien veure algunes estructures sobresortint, però estaven sota metres i metres de capes de terra i cendres, i de roca, a més. És a dir, que no va ser senzill, tampoc.
No, esclar.
Ja veurem, doncs, que inclús en època, en els contemporanis del que va succeir, els propis pompeians que van sobreviure van intentar recuperar alguns objectes valuosos. Inclús, doncs, el propi emperador Tit, en aquell moment, va intentar, doncs, rescatar i que, bé, es tornessin a recuperar les ciutats, però no va ser possible, perquè va ser una devastació tan gran. Penseu que Herculà, com que estava a la faldilla del Mont Vesuvi, doncs va quedar coberta de lava, que a l'endurir-se es va convertir en una muntanya de roca, pràcticament.
Imagina't, sí.
I bé, doncs aquestes peces que trobaven, aquests primers excavadors, anaven a engrossar les col·leccions de la monarquia.
Diguem, o sigui,
que
privades.
Privades. Ah, sí, de fet... Es pot dir que les llavors dels museus que entenem avui dia,
sí,
són aquestes col·leccions reials d'aquesta època de la Il·lustració.
Em fa mal pensar, perquè penso que encara en deuen haver en algun lloc segur.
Oh, i tant.
Pots comptar.
I tant, no, això... I tant. Clar, l'arqueologia moderna no es començarà a aplicar fins al segle XIX, a principis del segle XX, i sobretot li devem a un personatge que es diu Giuseppe Fiorelli, que va ser designat director, això estem parlant del segle XIX, cap al 1850, doncs que ell és el primer que aplica la sistematització a l'hora d'excavar el jaciment. I a més, també a ell li devem una cosa que quan parlem de Pompeia ens ve al cap, i són les seves víctimes fossilitzades. Semblen,
sí,
aquests difunts que van quedar, doncs, immortalitzats en el moment de morir. En realitat, el que amb ell li devem són doncs aquests motllos, perquè el que va fer la cendra és que va cobrir els cossos. Els cossos es van desintegrar.
Exacte.
El que passa que les cendres van, doncs, agafar la forma del difunt i llavors, doncs, Josep Fiorelli es va donar compte i va recobrir, va fer uns foradets on creia que hi havia aquests cossos, aquests objectes, etc. I li va afegir, doncs...
com guix, devia ser, no?
Era guix,
clar,
és guix.
Va fer els motllos.
Els motllos de guix, exacte.
Clar, perquè molts no deurien morir els habitants per pedra, o per, sinó que potser pels gasos.
Exacte. Jo crec que bona part de les víctimes, com tu dius, devia ser d'aquestes onades d'aire calent.
Devia ser molt instantani.
Sí, de fet, fa pocs dies que ha sortit aquest descobriment d'un cervell que està, doncs, petrificat d'un dels habitants d'aquest... I és que una de les últimes grans onades de destrucció que va tenir, doncs, el Mont Vesuvi va ser 6 onades d'aire calent, doncs, que va fer que, com molt bé tu deies, s'asfixiessin els pocs supervivents que ja devien quedar.
Pot ser que Pompeia sigui l'enclavament arqueològic més ric del món per la quantitat d'informació que ofereix?
Sí, sens dubte. I això que només s'ha excavat una quarta part.
Una quarta part?
Sí. Però és el que no tenim en altres llocs, per exemple, doncs, Barcelona,
sí,
que tenim un passat romà en el qual hi ha unes ruïnes, sí, que han quedat soterrades, s'ha pogut recuperar. Però és que Pompeia és una ciutat que va quedar fossilitzada, aturada en el temps. Llavors, és clar, la informació que ens pot donar aquesta ciutat no són les altres. Per tant, doncs, és molt important no només el registre arqueològic que hagi quedat, sinó també les restes d'escriptura que han quedat a les seves parets.
A les parets, sí.
I és que això m'ho comentaves abans, no? S'han conservat metres i metres de parets, gairebé cases senceres, i això, doncs, ens ha permès obtenir moltíssima informació del dia a dia d'aquesta ciutat.
És fantàstic. Però, de fet, a veure, Pompeia és famosa pel seu passat a la ciutat romana, però en realitat era una ciutat grega.
Grega.
A veure, això...
Sí.
Què?
Clar, ens hem de remuntar al segle... als primers pobladors, cap al segle 8-7 abans de Crist, doncs els grecs arriben a la zona del sud d'Itàlia i estableixen les seves colònies. Era una zona molt rica, era un terra molt fèrtil, la terra volcànica.
A Pompeia,
la zona de Pompeia.
I Nàpols devia ser d'una altra... És a dir, encara que fos a la badia
sí,
de Nàpols,
sí,
era ella com a ciutat independent?
No, Nàpols com a tal encara no existia.
No existia.
No, s'estableixen tota una sèrie de colònies,
sí,
per tota la zona de Campània, en els quals, doncs, s'establirà una colònia a Pompeia. Herculà també tindrà un origen grec. De fet, Herculà prové d'Hèrcules.
D'Hèrcules,
d'aquest déu... Sí. D'aquest semideu, perdó, perquè és un heroi.
És un heroi, sí.
Doncs que també donarà nom a aquesta ciutat. I Pompeia deriva de la paraula Pompe, que és el nom d'una processó que es feia en època grega en honor a Hèrcules. Per tant, això ja només el nom
ens diu,
doncs, aquests orígens que molt bé dius de... grecs, no? I, de fet, moltes cases daten del segle II abans de Crist. Aquestes grans viles que es conserven també amb els seus mosaics tenen un origen també en aquest període grec.
Molt interessant. De fet, quan llegeixes el llibre, hi ha una cosa també que em va cridar... Me n'han cridat moltes, però la gent... Hi havia combats, hi havia anfiteatres...
Sí, té un gran anfiteatre.
Però anava a dir, molt gran, no? Perquè el que em va semblar llegir...
Sí, de fet, clar, Pompeia es calcula que podria tenir entre 10 o 20.000 habitants, però és que, a més, al seu entorn hi havien viles, hi havien granges que segurament duplicaven la població de la ciutat. Per tant, estem parlant d'una regió molt poblada.
Turística, potser, fins i tot.
Turística.
En el sentit de segona residència.
Sí, turística, exacte. Exacte, és molt important això que dius. I és que era una ciutat de les classes riques, allà hi tenien les seves grans viles d'estiueig. Però, clar, també era una zona comercial molt important, tenia un port, Pompeia, molt important, on hi anaven a parar totes les mercaderies de les ciutats al voltant. I llavors, és clar, era una ciutat amb una gran vida comercial. I això feia, doncs, que estigués molt poblada, comerciants, esclaus, i és que es calcula que una quarta part o un terç inclús de la ciutat eren esclaus, estava habitada per esclaus i esclaves.
Clar. De fet, jo no sé, però sent una illa volcànica, diríem d'aquesta manera, no havien tingut avisos, no havien hagut tremolors anteriors, perquè aquí el llibre ens diu que sí que hi havia hagut algun tremolor, però que ells d'alguna manera no li donaven importància, no?
Era habitual. De fet...
Que devia estar tot verd, allò.
Exacte.
Devia ser, el que deies abans, una terra molt fèrtil.
Molt fèrtil, exacte. Era una terra molt fèrtil i, a més, amb un clima molt favorable. I la imatge que tenim avui de Vesuvi no era la que tenien els romans. De fet, era un turó, una muntanya, coberta de vegetació. De fet, allà hi havia moltíssimes vinyes. És clar, per ells allò no era un... És que, a més, el concepte de volcà no existia en aquell moment. De fet, ells creien que era una muntanya. No, de fet, la paraula real volcà no es va inventar fins al 1610,
Quina curiositat.
I que, de fet, deriva, la paraula volcà deriva del déu del foc romà, volcà. Volcano.
Volcano.
Exacte. Clar, ells, per ells, allò era una muntanya, i una muntanya coberta de vegetació i de vinya. I és que amb aquest territori, amb aquesta terra volcànica tan, tan rica, doncs el que hi van plantar ja els grecs era la olivera, la vinya...
Clar, el vi era molt
el
típic,
vi era
eh?
Molt típic.
Surt molt en el llibre també, no? Els
Exacte.
Vins.
Sí, els vins de la Campània s'exportaven per tot l'imperi romà. Arribaven a Hispània, arribaven a Gàlia, etc. Sí, és... I clar, i això que dius, de fet, inclús, doncs, si ens remuntem a aquest període grec, pensem com es van establir allà, clar, perquè era un territori molt ric.
Sí.
Però ja les seves llegendes ja ens parlen de que... com que tampoc és massa segur on estan, i és que si ens remuntem a Hèrcules, a les llegendes d'Hèrcules, apareix Hèrcules lluitant contra uns gegants amb una terra de foc. És a dir, que això ja és un primer avís de dir, vigileu, però per ells segurament devien estar acostumats a aquests petits tremolors... Devia formar part de la seva quotidianitat. Però a l'any 62, després de Crist, sí que van canviar les coses.
Bueno, de fet, sí, fins i tot per lo que hem anat llegint, no? Quan tu ara parlaves del volcà en si, crec que va arribar amb un terratrèmol de l'escala de Richter de 7,5.
Exacte, sí.
Això és molt bèstia, esclar.
Sí.
Però no solament, sinó el bestiar, potser també hauria morir pels gasos, o sigui,
correcte.
Tot plegat.
Sí, de fet, és, això que comentes és molt curiós, perquè tots els ramats d'ovelles que hi havia al voltant, era una zona doncs, també de ramaderia molt important, s'han trobat restes d'ovelles mortes.
I de gossos.
I de gossos, sí. Exacte.
Això ho recordo com a Txnari, que hi havia, no?, que fa un impacte.
És que va ser brutal, fins al punt aquest gran tremolor, aquest gran terratrèmol de l'any 62, és el primer gran terratrèmol que té lloc a l'antiguitat. Segurament el Vesuvi ja va entrar en erupció a l'edat de l'època del bronze, abans de que s'establissin els grecs.
Sí.
Clar, per ells això suposa doncs, fins al punt que molta gent ja no va tornar. Els pocs supervivents es calcula que van haver-hi molts morts, milers de morts, amb aquest terratrèmol de l'any 62, i pràcticament Pompeia va quedar destruïda.
Però ells van intentar tornar-la a fer.
La van recuperar, la van refer.
Recuperar.
I tant.
Ells tenien un avís molt seri, un aquí.
Sí.
Però clar, bueno, avui en dia també tenim Japó, no?, que també té erupcions de tant en tant,
sí. Vull dir
que en altres llocs, sí.
Sí, clar.
He dit Japó per dir un lloc, però que n'hi ha molts que continuen vivint en zones doncs, volcàniques.
Molt perilloses.
Sí.
Clar, ells, ja et dic que els terratrèmols era habitual, però clar, aquí ja va marcar un punt i a part. Però bueno, és també el que comentaves, que la ciutat es refà... es torna doncs, a habitar, alguns habitants tornen, i llavors inclús amb la implicació del propi emperador. Per exemple, Neró va visitar Pompeia doncs, per accelerar aquesta reconstrucció. El que passa que la Pompeia final de l'erupció del Vesuvi encara veiem que hi havia molts edificis que s'estaven restaurant d'aquest gran fet.
Això amb l'última erupció.
Amb l'última erupció que ja posarà punt i final a la vida d'aquesta ciutat.
Aquesta última erupció, a part de tot el que comentem dels gasos, pedres, tot el que pugui aportar un terratrèmol d'aquestes grans dimensions, digue'm l'alçada. L'altre dia em comentaves que em va deixar de pedra.
Sí, clar, el Mont Vesuvi havia acumulat 1.000 anys de magma el que era el cràter. Clar, la pressió de tants milers d'anys acumulant aquest magma doncs va provocar una explosió equiparable a 100.000 bombes atòmiques d'Hiroshima.
Mare de Déu!
Clar, això va fer... De fet, hi ha un gran testimoni, que és Plini el Jove.
Sí.
De fet, també és el nebot de Plini el Vell, que també ens informarà.
Que aquí també el tenim en el llibre.
Exacte, sí, de fet, serà també es convertirà en víctima d'aquesta erupció, Plini el Vell. Doncs Plini el Jove ens diu que de cop i volta va haver-hi aquesta gran explosió i que va causar un núvol en forma de pi que es va alçar cap al cel. Clar, ell no ens diu... Ell va veure un pi en forma...
Que podria ser un bolet.
Exacte, en forma de bolet. I es va alçar, es calcula que es va alçar uns 44 quilòmetres. Clar, això devia cobrir de cendra pràcticament tot el sud d'Itàlia.
I quan hauria caure d'alguna manera el bolet, la copa del bolet, per dir alguna cosa, imagina't pedres i de tot.
Sí. Primer va tirar el que és la pedra superficial del cràter, que és una pedra de baixa densitat. Però, clar, una pluja continuada d'aquesta pedra durant hores, es calcula que cap allà al migdia, aquesta erupció té lloc a primer al matí, cap al migdia, doncs la capa de pedra que ja havia caigut sobre Pompeia arribava a 2 metres. És a dir, que ja
A
2 metres. És a dir, que ja cobria bona part de les cases. I el que passa que serà a la tarda que hi ha una segona gran explosió, també del cràter, que tirarà doncs més cendra i més pedra, però les pedres que cauran ja no seran aquestes de baixa densitat, sinó que seran pedres dures.
Clar.
I això doncs farà que bona part dels edificis doncs col·lapsin.
Clar, per tant és com una muntanya de pedra ara.
Correcte.
Actualment.
Correcte. Sí. I finalment cap al vespre arribarà unes sis onades continuades també d'aire i de cendra supercalentada, que això farà doncs que els pocs supervivents que quedessin, doncs, com tu molt bé deies abans, morissin.
De tota manera, encara que en aquest llibre, com que és el primer de la trilogia, podem entendre que podem parlar de Plini el Vell, no? Uh-huh. Perquè Plini el Vell, ell tenia unes naus, estava en una nau...
Ell era el mirall de la flota.
I encara que això potser surti en el segon llibre, és història, vull dir que
Totalment. Podem
dir-ho tranquil·lament, no?
Oh, i tant. Sí,
I ell
sí.
estava en unes naus?
Ell, de fet, era el mirall de la flota romana,
que
estava acantonada a Micè, que era una ciutat propera, uns 30 quilòmetres de Pompeia, i allà doncs hi havia la flota, una de les flotes romanes al Mediterrani. I és clar, ell el que al veure el desastre, el que intenta és preparar les naus per començar una missió de rescat, per via mar.
Via mar, això mateix.
El que passa que, clar, intentarà desembarcar, però veurà que és impossible. Llavors, doncs, ara intentarà doncs desembarcar una miqueta més enllà de Pompeia, però només al baixar de les naus es diu que perquè ell, a part de ser el mirall, era naturalista.
Sí, exacte. Això al llibre també ens surt, també ens surt molt clar. Sí.
Era un home doncs que li agradava tot el coneixement. De fet, la seva principal obra, Història Natural, es considera com la primera enciclopèdia pràcticament de la història, perquè ens parla d'història natural, ens parla d'antropologia, ens parla de totes les disciplines, pràcticament. Era un home molt culte i, clar, i per ell allò devia ser no només interessant, sinó que es volia acostar per veure què carai era. Vaja, un científic, pràcticament. El que passa que això li va costar la vida.
Sí.
Els gasos tòxics, només desembarcar, els va respirar i va caure fulminat a terra.
Clar. De totes maneres, el perill del Vesuvi, tu creus que ha acabat? O realment aquest volcà està dormidet?
Sí,
no sé.
En absolut, eh? En absolut. Com molt bé dius, és un volcà actiu. I un dels volcans que de tant en tant, cada 50 anys, es desperta. L'última gran erupció que va tenir lloc va ser durant la Segona Guerra Mundial, a l'any 43, i que va suposar, doncs, un gran desastre, inclús, doncs, un aeroport que aliat va quedar destruït amb tots els seus avions, també, a causa arran d'aquest...
Clar, perquè, a més, a veure, ara això no posem la por a la gent, no? Però en el Golf de Nàpols hi deuen haver moltíssimes persones avui en dia, no, vivint-hi?
Crec que són uns 3 milions. És una de les zones... és una zona densament poblada.
Entenc també que deuen haver els registres oportuns per detectar els primers moviments que puguin haver.
Sí,
això
sí,
no ho
sí.
sé,
Això està molt controlat.
Sí, deu estar molt controlat, està perquè molt controlat. Si no, imagina't, no?
Sí.
Bueno, aquest llibre, bueno, com sempre el recomanem perquè és una meravella, de, bàsicament ens parla de tot el que hem estat comentant aquí. Bueno, doncs, bon dia, Marta. Avui la invitada que tenim és la Marta Planes, historiadora de l'art, professora de llatí i experta en cultura clàssica. Bon dia, Marta.
Bon
Aviam, d'aquest llibre que n'hem estat parlant, explica'ns una mica aquesta vida que hi havia a l'antiga Pompeia.
Bé, la vida a l'antiga Pompeia segurament era molt diferent, depèn si eres una persona lliure o un esclau. Segons diferents fonts, podem parlar que a Pompeia segurament hi havia entre 10.000 i 20.000 habitants. I dic habitants perquè dues cinquenes parts eren esclaus i la resta persones lliures que provenien de famílies patrícies o bé eren lliberts. Pompeia era una ciutat que es trobava a la Campània, on la terra volcànica era molt fèrtil. Els conreus que abundaven eren els propis de la Mediterrània, vinyes, camps d'oliveres, camps de cereals, però també ramaderia de llana, important, una important indústria tèxtil, i no podem oblidar tampoc les fàbriques de garum. Per tant, el comerç, l'agricultura, l'artesania eren la base de l'economia, juntament amb la pesca, perquè la ciutat estava molt a prop de la badia de Nàpols, al costat del riu Sarno. Per tant, la ciutat disposava de molts mercats i un dels ports més importants d'aquesta badia és d'on sortien molts d'aquests productes que acabo de dir i d'altres també més exòtics, com cloïses, espècies, seda i fins i tot animals salvatges que provenien del nord d'Àfrica i que s'utilitzaven per les caceres que llavors tenien lloc en els amfiteatres. I, clar, després dels treballs arqueològics realitzats, se sap que bueno, la ciutat disposava de botigues, de forners, de ferrers, de fins i tot de bugaderies, les Folonica, que és curiós perquè se'n sap que n'hi havia una d'un tal Estefanus, que tenien, bueno, les Folonica tenien uns recintes a l'entrada on els vianants orinaven, i això ens sobta molt, no?, perquè l'orina, juntament amb les cendres i un fang especial, la terra de Batà, servia de detergent per netejar les taques de les teles. Llavors, hi ha un fet molt curiós per nosaltres en relació a aquest tema, que l'emperador Vespasià, que és l'emperador que va governar justament entre l'any 69 i 79, just abans de l'erupció del Vesuvi, va crear un impost sobre l'orina, l'urinae vectical, que s'aplicava a qui volgués obtenir subministrament del clavegueram, és a dir, recollir orina del clavegueram, o fins i tot importar-lo d'altres ciutats. I, bueno, l'història de Suetoni ens parla d'un fet, una conversa que devien tenir pare i fill, és a dir, Vespasià i el seu futur, bueno, el seu fill, el futur emperador, que el seu fill, bueno, ens qüestionava una mica aquest impost, i el pare li va fer olorar un auri, una moneda d'or, i li va dir si feia mala olor, i el seu fill va dir, clar, no en fa. Diu, doncs, prové de l'orina. I d'aquí ve la dita una mica de pecúnia, no knowledge. Els diners no fan mala olor. Sí, és curiós, però és una... Bueno, llavors, per tant, podeu veure que és una ciutat on està ple de comerciants, i clar, aquests comerciants tenien famílies, tenien fills que anaven a l'escola i aprenien doncs, a llegir, a escriure i aritmètica. Tot i que els que eren més adinerats tenien tutors privats, normalment esclaus grecs. Però clar, al costat d'aquesta ciutat, no, que seria com qualsevol altra ciutat segurament romana, hem de pensar que Pompeia era una ciutat de vacances, on els rics romans lliures o lliberts, com un tal Lucius Caecilius Iocundus, que va ser banquer, doncs tenien la seva casa. Fins i tot en època de la República es parla que Ciceró tenia una segona residència. I només voldria destacar una de les cases, potser de les més boniques o de les que ens poden agradar més si visitem Pompeia, que seria la Domus Betiorum, la casa dels Beti, que eren lliberts, molt adinerats. I si justament entrem a la casa, a les fauques, que és just el primer passadís que trobem, hi ha una pintura a mà dreta del déu Príap amb un gran falos. I la imatge és una mica grotesca a primera vista, no? Perquè ens fa pensar en el sexe, però realment simbolitza l'abundància, la fertilitat, la prosperitat d'aquesta casa i d'aquesta ciutat. Perquè just al costat d'aquesta imatge veiem representada una bossa plena de diners. Per tant, aquesta seria una mica la imatge que poguéssim tenir de la vida de l'antiga Pompeia, no?
Molt bé. Marta, ens descrius una ciutat molt rica, però amb una societat molt desigual. Quin paper hi jugaven les dones en aquesta ciutat?
Bé, les dones en aquesta ciutat segurament devien tenir un paper molt semblant a les dones en qualsevol altra ciutat romana, no? La dona, malauradament, a l'antiguitat clàssica estava subjecta al control absolut del pater familias, fos quin fos el seu estatus social, i mai no va tenir accés a la totalitat dels drets que se li atorgaven a un conciutadà home. O bé estaven sotmeses als pares o als marits, no tenien drets polítics i seguien la moral romana. La dona era un estri al servei del cap de la família i si era el marit, doncs, li donava fills. Durant la República i entre les classes més altes es va fer una pràctica comuna d'utilitzar els matrimonis per consolidar les relacions polítiques. Tal que, per exemple, recordaríem una miqueta el casament, el matrimoni entre la filla de Juli Cèsar, Júlia, i Pompeu, una mica a l'època del primer triumvirat, no? O el casament entre Marc Antoni i la germana d'Octavià, el futur emperador August. O fins i tot ja en època d'August, la filla d'ell, la seva filla, es va casar amb el fill de la seva madrastra, Tiberi, el futur emperador. Per tant, les dones no podien votar, no podien ser elegides pels càrrecs públics, estaven dedicades a estar-se a casa, a tenir una vida domèstica, dedicar-se sobretot a la costura, perquè feien la roba dels membres de la família, i si tenien la sort de tenir esclaus i esclaves, doncs eren ajudades, però si no, havien de tirar elles mateixes endavant la casa. Allà sí, allà eren les mestresses absolutes, i supervisaven les feines dels esclaus, portaven l'economia domèstica, col·laboraven, si hi havia negoci a casa, col·laboraven, no podien col·laborar directament amb els marits. I una cosa curiosa és que la matrona romana, la dona casada, portava un tipus de roba especial, l'estola matronalis, que se la distingia. I, per tant, els hi donava un respecte. Els homes els cedien el pas en el carrer, tenien un lloc privilegiat als jocs públics, als teatres, a les cerimònies religioses. Fins i tot podien fer de testimonis als tribunals i algunes van exercir d'advocades. Jo m'agradaria, si tenim temps, de poder llegir-vos quatre línies d'un epitafi d'una dona del segle II, abans de Crist, una tal Clàudia, que reflecteix molt bé el paper tradicional de la dona casada. Diu, aquesta és la tomba sense encant d'una dona encantadora que va estimar el seu marit amb tot el seu cor. Li va donar dos fills, un d'ells queda sobre la terra, l'altre sota la terra. Era graciosa en el parlar i elegant al caminar. Portava la casa, filava la llana. Això és tot el que cal dir. Per tant, la castedat, la fidelitat, eren les virtuts femenines més preuades. Però, clar, fixeu-vos, tot això, amb August, justament quan comença l'imperi, semblava que podria encara millorar. Doncs no, August és un home molt tradicional que restringeix una mica les condicions de les dones, que és més moralitzador, que les relega a les darreres files dels teatres i dels circs dels gladiadors. Però, per altra banda, i per acabar, podríem dir que si eres una dona d'una família adinerada, podies disposar d'una mort al pare, d'una llibertat a l'hora de posseir propietats, comprar, vendre, heretar i fins i tot fer testament o alliberar esclaus.
Molt bé. Està molt bé. I quan parlaves de les dones en si, de la dona respectable, no? Però si ens posem en aquesta ciutat de Pompeia, aquesta ciutat portuària, doncs com tu deies que hi havia moltes tavernes i fins i tot hi havia cafeteries, no? I menjar per emportar, que això ens ho explicaràs. Però hi havia molts prostíbuls. Com era la vida de les prostitutes a Pompeia?
Doncs, veure, Pompeia era una ciutat, a diferència de les altres ciutats romanes, molt erotitzada, no? El sexe estava molt present en el dia a dia, a les cases de les cites, no, evidentment, però també en les termes i, com tu dius, en les tavernes.
Sí.
Les parets estaven decorades amb escenes eròtiques, no? Per tant, la prostitució a Roma estava legalitzada. No hi havia repercussions socials pels homes que fessin ús d'aquest servei. Ara, les prostitutes, especialment les de classe baixa, les lupae, no? Les lloves, eren menys tingudes socialment. D'aquí ve el nom en castellà de los lupanares, no?
Sí.
Que en català en diem els bordells. La majoria d'aquestes noies eren gregues o d'origen oriental i no rebien elles directament, però es pagava pels seus serveis de 2 a 8 asos. Clar, aquests bordells res a veure amb el que acabo de descriure de la ciutat luxosa, no?
Clar.
Vivien unes cases amb una zona privada al primer pis, on l'amo i les esclaves tenien de tenir unes estances, i una zona pública a la planta baixa, amb uns cubicles, amb unes habitacions, amb un llit de pedra encastat al mur, i tancades tan sols amb una cortina, amb una latrina comuna. També hi havia les tavernes, que la planta baixa era bàsicament un bar, no? Com tu dius, un lloc per anar a prendre alguna cosa o per beure el vi.
Realment hi havia menjar per emportar? És que aquesta pregunta em ve molt de gust de fer, perquè és que semblem que inventem coses el 2023, 24 i 25 i crec que ja estaven inventades.
Sí, ja estaven.
Aprofita per... Sí, m'agradaria escoltar-ho.
Sí, perquè, esclar, la vida d'una ciutat segurament amb molt de moviment, no? Tampoc no donava lloc a poder seure's, no? I en canvi era més segurament per qui tenia el negoci i era més rentable, no? Una menjada ràpida i un després anar a fer el que calgués, no?
Uh-huh.
Clar, la persona que entrava en aquest tipus de llocs de menjar ràpid, evidentment, també disposava d'altres serveis, no? Que a la planta de dalt, doncs, hi havia habitacions que es podien llogar i també oferien serveis ràpids, també. Llavors, per tant, tot era una mica en aquesta idea, no? Ara, si parlem una mica, com deies, de les prostitutes, doncs no tots els esclaus i esclaves eren prostitutes, no? Que els amos tenien esclaus de servei de casa i podien ser tutors, com hem dit, dels seus fills. També els podien trobar en els comerços, que hem parlat. Ara, això sí, el que no tenien cap d'ells eren la llibertat, perquè eren considerats objectes que podien ser comprats i venuts, fins i tot fer-ne el que volguessin, no? Aquesta seria una mica la imatge de la prostitució en aquella època.
Molt bé, molt bé.
Ens has donat, Marta, moltíssims detalls de la vida quotidiana. d'aquesta ciutat. De fet, és una ciutat que va quedar congelada per l'erupció del Vesuvi i gràcies a això segurament hem pogut saber tantes coses d'aquesta ciutat romana. Però em pots confirmar o ens pots acabar de parlar de com ens ha arribat tanta informació, per exemple, el que comentaves ara sobre la vida de les prostitutes, com era el dia a dia de la gent corrent i de la gent més rica, esclar, gràcies també a les ciutats, a les cases que ens explicaves. Ens pots donar alguns detalls?
Sí, perquè jo vaig estar llegint, si no m'equivoco, a veure, Marta, que quan va haver tota l'explosió, etcètera, es veu que hi havia una biblioteca a Pompeia i que es van cremar moltíssims papirs.
Caram.
Sí, ho vaig trobar i clar, i la pregunta és molt adient, perquè dius, com van saber tot això, no?
Clar.
Clar. Home, de fet, de documentació que tinguem de Pompeia, no ens en queda moltes, justament per l'erupció i perquè la ciutat va quedar ben petrificada, no? Uh-huh. Sí que tenim el testimoni de Plini el Jove, que va ser un testimoni ocular, però de l'erupció com a tal, era un xicot de 17 anys, i que 25 anys més tard escriurà dues cartes a Tàcit explicant l'erupció. Però, esclar, la vida quotidiana, qui ens l'explica, no? Com dieu, doncs, malauradament, degut a la desgràcia dels habitants de la ciutat, no? Que van patir aquesta erupció i l'arqueologia ha fet aflorar doncs, totes aquestes cases, no? Totes diferents edificis, aquests fons de pa. Clar, també és veritat que molts grafitis de les parets, molts grafits també dels carrers que s'anunciaven, no? Com hem dit, no només les prostitutes, però que hi havia missatges entre persones que es deien quan s'anunciaven els jocs. Fins i tot hi ha una cosa molt curiosa que està segurament encara per confirmar. S'ha dit que sempre l'erupció va tenir lloc a l'agost i en relació una mica a aquest text de Plini el Jove, però s'ha trobat un grafit en una de les parets que s'ha interpretat d'una altra manera. S'ha interpretat que seria més aviat cap a la tardor i això s'ha reafirmat una mica perquè, clar, l'arqueologia també ha mostrat, ha fet aflorar tota una sèrie de fruits que hi haurien, no?, en aquell moment i que no serien pròpiament de finals d'estiu, sinó més aviat de la tardor. Per tant, aquesta seria una mica, pel que jo sé, que igual l'Enquim en sap més que jo d'arqueologia, això segur.
No,
doncs,
però
el que hem pogut treure de Pompeia, però jo m'imagino que encara hi ha moltes coses per descobrir de Pompeia, perquè és una mina, no? És a dir, coses encara per anar esbrinant conforme l'arqueologia vagi treballant.
I tant, i tant, i tant.
Molt bé, Marta. Ostres, doncs, ens has fet allò un retrat de com era aquesta ciutat abans d'aquest gran desastre que comentaves. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Marta. Gràcies, ha estat molt bé perquè ha sigut molt clarificador, la veritat.
La veritat és que sí. Sí,
perquè
sí.
Quan pensem en Pompeia sempre pensem en el desastre. O sigui, sí. Veiem l'arqueologia, que sí, hem pogut i tindre la sort d'anar a visitar-ho, però quan ens expliquen realment com era aquesta ciutat, doncs penses quina vida, no?, i quina manera de viure, que no, sembla que no sigui que faci tants anys.
Exacte,
no? Que hi ha coses que no, com dèiem abans, que ja estaven inventades.
Exacte,
no?
Sembla que...
Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Marta.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Gràcies. Adéu.
Adéu-siau.
Quim, avui què ens portes com a novetat literària?
Avui us parlaré d'una novetat una novetat molt esperada.
Molt esperada?
Sí, i és que és la tercera part de l'Església del Mar.
Oh, sí? Oh, i tant.
Sí. Es diu En l'amor i en la guerra, i l'escriptor, doncs, Ildefonso Falcones, un autor, doncs, que ens torna a l'inoblidable univers de l'Església del Mar, aquesta Barcelona medieval, i una novel·la, doncs, que es llegeix a cop d'emoció, i que ens parla d'un home obligat a lluitar per defensar els seus, a la seva família, mentre doncs, s'enfronta a un canvi d'era, un canvi doncs, que marcarà...
Me l'hauria de comprar, perquè els altres els tinc, no? Ostres, doncs, tu.
Aquest ja a tancar la trilogia de l'Església del Mar.
Molt bé, escolta, anem a recordar quan tenim el pròxim club?
Sí, i tant. Doncs mira, el proper serà, com sempre, a la llar del llibre, el dia 26 de març, i parlarem també d'una època de la qual doncs, estem també amb aquest llibre, de les Loves de Pompeia, del qual hem parlat ara, i és també, no ens movem de l'època romana, a Junil, a la terra dels bàrbars, a Joan Lluís Lluís.
Molt bé, doncs apunteu-vos-ho sobretot i tornarem a venir el mes que ve i en parlarem d'aquest llibre, a veure què ens ha semblat.
Perfecte.
Bueno, doncs moltes gràcies a tots els que ens escolteu i fins la propera.
Gràcies.